Avui és dijous 5 de desembre de 2019. Obrim les portes de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Sabeu l'anunci aquell que diu que el cotó no enganya? Doncs el mateix es pot aplicar dissabte al Centre d'Esports Sabadell. El flamant lideratge de l'equip es posa a prova, aquesta prova de xoc, al nou municipal de Cornellà, un escenari que va més enllà dels típics i tòpics qualificatius de partit trampa, partit complicat o com el vulgueu anomenar. El conjunt verd, ho hem dit, és la gran bèstia negra del Sabadell. 8 partits oficials de Lliga entre tots dos i cap victòria arlequinada, ni a la Nova Creu Alta ni al Baix Llobregat. A tocada a l'estadi de l'Espanyol s'han vist partits de tot tipus, enfrontaments plens de gols com el primer, un 3-2, duels amb tensió i expulsions a les banquetes, com el de l'any següent, exhibicions d'Enric Gallego a la primera divisió, com ara fa 2 anys, i també mostres de resistència, com la de l'any passat, on l'equip va aconseguir rascar un punt. Treure un altre resultat positiu i, per què no, guanyar, significaria que això ja va de debò, per si encara falta algú per il·lusionar-se i per sumar-se al tren. Nosaltres ja hi estem.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui tanquem la setmana amb el Roger Benet a les vies de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Avui la prèvia d'aquest Cornellà-Sabadell amb els dos entrenadors, amb Antonio Hidalgo. També saludarem Guillermo Fernández Romo, l'exarlequinat, ara a la banqueta verda. Tindrem l'habitual dosi d'estadístiques dels divendres, avui dijous. També avui juguen l'Oar Gràcia i el masculí del Club Natació Sabadell de Waterpolo. Saludarem el tècnic de l'equip, el Quim Colet. I al final del programa també saludarem la Laia Casajoana, atleta de la Joventut Atlètica Sabadell, que participa diumenge a l'Europeu Sub-23 de Cross a Lisboa.
I fora de l'hotel?
Eden Hazard es perdrà el clàssic del pròxim 18 de desembre. Noves proves mèdiques han revelat que el jugador belga pateix un microtrencament al peu dret. El Real Madrid també es dubta en Marcelo, amb una lesió al soli de la cama esquerra. El Barça, Ansu Fati, ha renovat fins al juny del 2022, amb opció a 2 temporades més. La clàusula de la jove perla del planter passa, atenció, del 100 als 170 milions d'euros i s'ampliarà fins als 400 quan signi el seu contracte professional com a jugador del primer equip. I el femení del Barça ha anunciat el fitxatge de la internacional suïssa Anna Chernogorcevic. La jugadora d'origen croat de 29 anys prové dels Portland Thorns de la Lliga Nord-Americana i pot actuar tant com a lateral dreta com en qualsevol de les posicions d'atac. I a la Lliga Sobal d'handbol, doble victòria dels equips catalans. El Barça es va imposar a Conca per 28-39 i suma 13 triomfs en 13 jornades. El Freiking Granollers, per la seva part, va guanyar a casa el Guadalajara per 27-23 i és 6è la classificació. Els blaugrana, per cert, han anunciat fa uns minuts la incorporació de l'extrem eslové de 23 anys, Blas Jank.
Han parlat en les últimes hores.
Precisament, Ansu Fati, després de signar aquesta renovació.
A seguir trabajando más que nunca, sobre todo disfrutar y todo llegará. He aprendido muchísimo de cada uno, de mis compañeros que son espectaculares y bueno, desde el primero hasta el último, la verdad que increíble. El momento es cuando debuto con el primer equipo, que la verdad que fue uno de los días que nunca olvidaré, y bueno, y luego el gol en el Camp Nou, y bueno, la verdad que muchos momentos desde que debuté.
Y también ha hablado Mauricio Pochettino, el ya exentrenador del Tottenham.
Está claro que uno no necesita a esta edad mucho tiempo para recuperarte, lógicamente pensando ya en positivo y abierto a escuchar, lógicamente, el proyecto.
De quin partit no estarem pendents?
No estarem pendents avui perquè ens hagués agradat ser-hi, o alguns fins i tot no, però avui a les 8 del vespre es juga la final de la Copa Federació entre el Real Murcia i el Tudelano.
Avui celebra el seu aniversari
el pilot sabadellenc Jordi Jané, que bufa 49 espelmes. Felicitats!
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Per sobre del punt de les dues del migdia engeguem l'últim hotel suís de la setmana amb aquest pont de la Constitució a les portes. Per tant, demà és festa, demà no hi haurà programa. Avui toca fer la prèvia d'aquest Cornellà Sabadell de dissabte, recordem, a les 8 del vespre. Late game, com en anglès, perquè déu-n'hi-do l'horari. A les 8 del vespre acabarem tots plegats pràcticament a tocar de les 11 de la nit. En qualsevol cas, com hem dit al principi, un duel en el qual el Centre d'Esports Sabadell estrena, defensa aquest lideratge per primera jornada, després de les punxades del Castellón i el Lleida Esportiu en l'última jornada, i per tant aquest fet ha monopolitzat la prèvia, com hem anat escoltant durant tota la setmana aquí a Ràdio Sabadell. Sergi Parc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Avui l'encarregat de fer-li una visita a Antoni Hidalgo en roda de premsa, com diem. Moltes preguntes. El tema principal d'aquesta roda de premsa, el lideratge del Centre d'Esports Sabadell.
Estrenem lideratge aquest cap de setmana, i a més el Sabadell que arriba en un gran moment de forma, no? A casa, són 4 victòries seguides. Tenim un davanter que està en plena forma, com és el Néstor Querol, amb
4
jornades seguides, correcte. Per cert, empatat en aquesta estadística amb Leo del Cornellà.
Leo Ramírez. Després li preguntarem també a Guillermo Fernández Romo i ho escoltarem a les estadístiques, però són els homes del moment, sens dubte, ara mateix al grup tercer de la segona B. No hi ha cap equip, de fet, en aquest grup tercer, cap jugador, millor dit, que hagi encadenat 4 jornades seguides marcant.
Són ratxes i més ratxes, aquesta dels minuts sense anar per darrere el Sabadell en el marcador. Crec que són ja 450 minuts consecutius,
sí,
sense anar perdent.
90/5.
Correcte. I 5 jornades seguides sense perdre, no perdem, evidentment, des de l'estadi Johan Cruyff. Per tant, el Sabadell, això, arriba amb aquests números, el primer cop que arribarà amb la condició de líder, però Antonio Hidalgo, doncs, el que ens ha dit és que prefereix no prendre-s'ho així, sinó com un partit més de Lliga.
Nosaltres no defenem res, vull dir, a veure, nosaltres juguem un partit importantíssim al camp del Cornellà, un camp molt difícil, en un equip que està en un moment bo, segurament el millor des que va començar la temporada, un equip que ens posarà les coses molt difícils, un equip que planteja un joc que el tenen molt treballat, un entrenador que sap de què va la cosa, ens coneix bastant.
Jo crec que el discurs, Sergi, ja que el coneixem a Antonio Hidalgo, això no ens sorprendrà, més enllà de totes les xifres estadístiques que pugui haver-hi, fidel al seu estil, el de Canovelles, el del partit a partit, que també està molt manit aquest tòpic en els últims anys, però al final és la fórmula que fa servir Antonio Hidalgo. Tot i això, podem posar algun pro, no?
Algun petit pro, mai es pot ser perfecte, no? Rescatem això, els dos últims gols que han encaixat el Sabadell han estat a pilota parada, una cosa que Hidalgo no s'ha mostrat del tot preocupat, sí que ha dit que cal estar una mica més atents, i ha recordat també que fins al gol que el Sabadell va encaixar al camp de l'Ebro, el Sabadell no havia encaixat a pilota parada de remat, evidentment. No?
Jo crec que preocupant va ser aquell dia, perquè et van rematar tot. L'últim partit contra l'Egea igual el trauríem d'aquest sac, no? Perquè al final va ser l'última jugada amb el temps ja complert, i durant el partit és cert que, de fet, diria, ara no tinc l'estadística perquè això controla l'Adri, però diria que l'Egea va treure el triple de corners que el Sabadell, i no en va arribar a rematar o no va generar perill a cap excepte a l'últim, però vaja, això també és una dada a tenir en compte. Sí,
exacte, sí, per això tampoc hi ha una excessiva preocupació, però sí que és veritat que s'ha recordat aquest fet, no? En la roda de premsa. I per cert, el Sabadell s'ha erigit com el líder, però sense haver guanyat els 3 últims partits a domicili. Recordem, sí, derrota al camp del Barça B, empat a Andorra i empat al camp de l'Ebro. Per cert, també cal matisar, ni a Andorra ni al Johan Cruyff cap equip ha estat capaç de guanyar, i al camp de l'Ebro només ho va fer el Nàstic al principi de temporada.
Correcte.
Per tant, són 3 camps complicats i en el qual és assumible no guanyar.
De fet, deixa'm apuntar que l'últim equip que ha visitat el Pedro Sancho va ser precisament el Cornellà, en un partit d'un guió bastant similar, perquè es va avançar el conjunt de Guillermo Fernández Romo amb un golaç de Leo Ramírez. Va empatar també en una acció a pilota aturada Paco Aguza, el mateix central que va marcar contra el Centre d'Esports, i després és cert que el Cornellà va aturar un penal fins i tot a la segona part, que va salvar un punt pel conjunt verd.
Per tant, és evident, no?, que són camps molt, molt complicats, i tot i així, tot i aquestes 3 jornades a domicili seguides sense guanyar, el Sabadell és el líder, i clar, Antoni Hidalgo, dins d'aquests petits pros, no són petits matisos, també ha dit, a veure, cal gaudir, sempre diu tocar de peus a terra, però quan se li ha preguntat i ara, si es perd el liderat, si guanya no sé qui, i Antoni Dalgó, rotund, ha contestat això.
No pots viure la vida així. La vida es viu de... ho has de disfrutar el dia a dia. Hòstia, el que tinc, hòstia, que bé, ho he aconseguit. Ho intentarem. Que després del partit no ho tens, què? Què passa? Que ho hem fet molt malament? Tot el que hem fet? No. El que tens, el tens perquè tu has merescut, perquè no has parat de córrer, has jugat bé, has tingut moltes situacions amb la pilota sense, has guanyat moltes disputes. Això és el dia a dia del futbol. Pensar el que passarà. Això és viure la vida amb una mica de por i hem de viure amb valentia.
Doncs això, molt clar, el missatge d'Antoni Hidalgo, que de fet habitualment els diumenges ja ens sol deixar aquella frase de escolta, ho hem de gaudir avui, demà també, i a partir de dimecres ja ens tornem a preocupar mirant els rivals, els vídeos, etc. Però al final, com diem, si el Sabadell perd el lideratge aquest cap de setmana, doncs home, no farem un gra massa, perquè evidentment visita un camp molt complicat i els rivals també juguen, que venen empantant fort per darrere. Un d'aquests rivals que encara està una mica lluny, però Cornellà, que a poc està traient el cap, Sergi.
Va tenir una molt mala arrencada de Lliga, però ara, atenció, 5 jornades seguides sense perdre, 11 punts. Exacte, 11 punts dels 15 últims en joc. I aquesta ratxa històrica, la bèstia negra del Sabadell, no?, que ho hem anat dient durant la setmana, el Sabadell mai ha estat capaç de guanyar en partit oficial al Cornellà, són, si no m'equivoco, 8 partits. I això, el que deies, el Cornellà és el desè classificat, està a 8 punts del Sabadell. Una dada curiosa que mostra la igualtat d'aquest grup 3 de segona B, Pau. Com dic, entre el primer i el desè, entre Sabadell i Cornellà, hi ha 8 punts de diferència. En el grup 1 són 14 punts de diferència entre el primer i el desè. En el grup 2 també 14 i en el grup 4 són 15. Per tant, tot això que demostra, no?, la igualtat en aquest grup. I això, el que dèiem, la ratxa històrica. Li hem recordat a Antonio Hidalgo, preocupat, no del tot.
No em preocupa això, el que em preocupa és el Cornellà. D'ara, el que va passar l'any passat o fa 4 o 5 anys, no, això no em preocupa gens. Preocupa el Cornellà, intenta trobar els seus punts dèbils, intenta minimitzar les seves fortaleses. Tenen un jugador al davant com és el Pablo, que es coordina molt bé amb l'Esteve. Bueno, són jugadors que saben d'acabar, tenen un joc per fora molt, molt bo, en laterals molt profuns.
Dos minuts per arribar a un quart de tres. Antonio Hidalgo, parlant d'aquesta Unió Esportiva Cornellà, d'aquí a uns instants saludarem a Guillermo Fernández Romo, l'exarlequinat ara a la banqueta verda, però abans hem de parlar, Sergi, d'aquesta setzena jornada de la primera volta. Per tant, estem ja a 4 per tancar aquesta primera volta, a més és l'antepenúltima del 2019, recordem, és l'últim desplaçament del Centre d'Esport Sabadell en aquest any natural, i una jornada que una altra vegada ens torna a deixar duels d'aquells atractius, macos i amb implicacions entre rivals directes.
La setmana passada ja estàvem ben pendents del Barça B Castellón, de l'Andorra Lleida, i ara mirant una mica quins són els altres escenaris d'aquesta jornada 16. Tenim un Lanucía Llagostera, que són dos equips que estan a 6 punts, per tant estan amb aquesta igualtat que deien de la segona B, relativament a prop dels llocs playoff, és a dir, que passi el que passi, el Sabadell sortirà guanyant. I també tenim, evidentment, un Castellón-Andorra.
Partidàs,
del qual estarem ben pendents. No sé què preferim, no sé si és millor un empat. Això que dius, no, d'un empat reparteixes dos punts.
Sí, i amb una victòria en reparteixes tres per un equip, però si guanya un, l'altre el deixes despenjat. Clar, aquí podem fer el... Cadascú tindrà les seves preferències, com la setmana passada.
En fi, això, el que dèiem, jornada 16, és l'antepenúltima de l'any. L'altre dia, quan en fèiem la trobada amb els quatre jugadors gallecs, i en Macay ens deixava aquesta frase.
Yo creo que irnos con 35 puntos a vacaciones sería una buena cifra que nos gustaría marcarnos. Quedan tres partidos, sacar 6 puntos estaría muy bien, sobre todo los dos partidos de casa, hacerse muy fuertes, que la Cruz Alta sea un fortín.
Macay dient que firmaria 35 punts abans de que arribi l'aturada de Nadal. Això vol dir tenir-ne 6 més que ara.
Tens 29 ara, seria guanyar dos dels 3 partits.
Exacte, que contextualitzant-ho, jo no crec que Macay digui firmo perdre un i...
No.
Jo crec que mirant-ho en general, en perspectiva general, dius, ostres, anar a l'aturada de Nadal amb 35 punts és una bona xifra. Per tant, a Hidalgo li hem fet una pregunta similar. Hidalgo, tu firmaries una xifra de 35 punts de cara a l'aturada de Nadal?
Això és el que he dit.
Queden 3 partits, no? Això vol dir que signem que perdem un partit, no? Mai ho faré. Mai. Descomptes, això no serveix per res. per res. Cornellà i més Cornellà. Això de pensar el que farem, el que si podem tenir, no, no. Això és un llarg termini. Jo sempre tinc al cap guanyar. Ja sé que per vosaltres, moltes vegades dic el partit a partit, i és com que és poca cosa el que us dic, ja. Però és que és una realitat tan gran, ho dic perquè ho sento així, i perquè l'altre no porta res.
M'ha recordat allò de Badalona i més Badalona, amb el qual es va presentar, i tot i perdre Badalona, la cosa va funcionar. Estic amb el discurs d'Antonio Hidalgo, tot i que també estic amb el discurs d'Ian Maca, i perquè se m'entengui, al final tots coincidim que tancar el 2019 amb 35 punts és una xifra bestial. Però clar, també estic amb el punt aquest d'Antonio Hidalgo de dir, sí, però això significa perdre un partit. Què fas? Perds aquest dissabte. Però després, clar, estàs amb la pressió que has de guanyar els dos següents a casa. Guanyes aquests dos i et plantes contra el Lleida i dius, home, ara que tinc 35 punts ho donem per bo. Clar, però és que el Lleida és un rival directe, per tant, és allò de dir, fent la xifra global, sí, està molt bé, 35 punts, però estic també amb el discurs aquest de anem a rematar el 2019 i anem a tancar marxa de vacances amb un somriure. Dijous, dia complicat, per preguntar per la llista, no, Sergi?
Li hem preguntat això per la llista. En principi no hi haurà cap sorpresa. Tornarà Aaron Rey, que recordem es va perdre l'últim partit en veure l'expulsió al camp de l'Ebro. Va entrar per ell David Estals. Per tant, el gallec en principi tornarà a la convocatòria contra el Cornellà. Nosaltres li hem volgut preguntar a Antonio Hidalgo, tot i així, si hi havia alguna sorpresa. Va, Pau Vituri, què creus que m'ha contestat Antonio Hidalgo?
Li preguntem o què?
Vinga, va,
sí, Antonio, què passa amb la llista?
Demà, després de l'entrenament t'ho diré. Vale, vinga.
Perfecte. Doncs demà, després de l'entrenament, sortirem de dubtes amb la convocatòria del Centre d'Esports Sabadell per visitar la Unió Esportiva Cornellà. Si no hi ha cap contratemps, perquè aquestes coses també se solen amagar en certa manera, però si no hi ha cap contratemps d'última hora, són els de la setmana passada, traiem David Estals i tornant a aquesta llista Aaron Rey. Alguna cosa més?
El tema entrades, no està malament el que s'ha venut fins ara, són 110 entrades les que s'han venut, durant el dia d'avui se seguiran venent. Recordem que els 144 primers que arribin als aficionats del Sabadell tindran seient a tribuna, però això, de moment són 110 i la xifra que continua pujant.
Recordem que la resta són per veure el partit drets, eh?
Correcte.
Per tant, són 144 entrades amb seient que facilita la Unió Esportiva Cornellà. Avui, per cert, i ja per rematar-ho amb el tema horaris, hem conegut també el del Prat.
Sí, recordem, el partit contra el Cornellà, aquest dissabte és dissabte a les 8 del vespre, des de mitja hora, com sempre, el Sabadell en joc, i també coneixem el de la jornada 17, el de la setmana que ve, que serà a la Nova Creu Alta, Sabadell-Prat, horari habitual, el diumenge a les 5.
I si no hi ha sorpreses, recordem, ho hem anat apuntant aquí a l'Hotel Suís, l'últim partit del 2019 contra el Lleida seria dissabte, novament, aquest duel contra el conjunt de la Terra Ferma, però s'acabarà de confirmar en els pròxims dies. Sergi Parc, gràcies.
Fins ara, Pau.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I moment ara per fer res, poquets quilòmetres en cotxe, perquè el Cornellà compleix tot just la seva sisena temporada a segona divisió B, però en aquest temps ja s'ha establert com un dels equips a tenir en compte cada any per ocupar les posicions capdavanteres. Primer, amb Jordi Roger a la banqueta, l'any passat amb el castellarenc Xavi Calm, i enguany qui ha agafat el relleu és un altre home amb passat al Centre d'Esports Sabadell. Guillermo Fernández Romo, què tal? Com estàs? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya hablamos el año pasado cuando estabas en el EGA, así que la parte de sentimentalismos quizás nos la tenemos que ahorrar un poco. De entrada, ¿qué te hizo pasar de EGA de los Caballeros a Cornellà? ¿Cómo llegó esta oferta?
Bueno, pues tan fácil como que el director general del club, ¿no?, del Cornellà, pues, conmigo y... pues de manera faciente quisiera que fuera el entrenador, ¿no? A partir de ahí creo que la decisión fue bastante fácil, porque pese a los retos, ¿no?, que el club está inmerso en sus últimos años, pese a los dos playoffs, pese a todo, era entrar en un club con un proyecto, ¿no? Entrar con un club hoy en día en un proyecto es muy complicado, un proyecto en el que los responsables tienen muy claro dónde quieren llegar, un proyecto en el que los tiempos no son tan cortoplacistas como en estos clubs. Entonces, bueno, yo creo que todo eso era muy interesante, ¿no?, para un entrenador de mi perfil, y encantado de volver a Cataluña, volver a Barcelona y de entrenar en este caso ahí en Cornellà.
Porque el Cornellà, como dices tú, es un equipo que además aquí ya empieza a tener un nombre justo por detrás del Barça y del Español en cuanto a capacidad formativa, y prácticamente casi hay que ponerlo al mismo nivel. Como Guillermo Fernández Romo había trabajado también en el pasado con categorías inferiores, el caso más reciente del Racing, ¿eso también fue un punto atractivo para aceptar la propuesta?
Bueno, a ver, al final vienes al primer equipo y entiendes que tu labor es el primer equipo, pero sí que ahí hay otra parte que es que tenga que ver que es un club de cantera, pues es algo que creo que para los que somos entrenadores de fútbol base y de imaginación, que es algo creo que es ordinario, ¿no? El hecho de que este año hayan podido debutar ya juveniles con nosotros o con el día a día este, ¿no? Que cada año estamos viendo todos los jugadores que son capaces de ir traspasando, ¿no? A canteras buenas, incluso al extranjero. Bueno, yo creo que eso lo que significa es que es un club de cantera y que es un club con un proyecto a largo plazo. A partir de ahí, bueno, hay que centrarse 100% en el primer equipo, porque si también nos damos cuenta es que ese sentido de cantera tiene que tener su repercusión en el primer equipo, y para que tenga esa repercusión buena, pues el primer equipo tiene que ir cumpliendo unos objetivos mínimos, ¿no? Temporada a temporada, que ojalá pues puedan ser tan altos como los que han tenido en los últimos años, ¿no? Que ahí es donde reside la dificultad, ¿no? De que estamos junto por el grupo en el que estamos y frente a los rivales que nos enfrentamos.
Eso mismo también quería preguntarte, el hecho de venir a un club donde Jordi Roger hizo en su último año playoff, Xavi Calm hizo playoff también el año pasado, ¿esto añade un punto de presión?
No, de presión no, lo que me gustaría es copiarles. O sea, en todo caso sería una envidia sana y buena, no, para nada, presión no, porque son proyectos diferentes, aquí estamos viendo, ¿no?, año tras año cómo cambian las realidades y los contextos, ¿no? ¿Qué voy a decir a vosotros? Que hace unos meses estábamos hablando para en un partido poder bajar de categoría.
Vaya.
O fíjate la situación ahora en la que hablamos, ¿no? Que un club que está líder, ¿no? Yo creo que aquí cambian tanto las cosas y en el fútbol va todo tan rápido y queremos hacer todo tan rápido que tengo la suerte de que mi responsable, mi jefe, de los jugadores que encantamos, tanto Andrés como Juan, pues son profesionales que buscan otro tipo, ¿no? Que creen realmente en el proceso, que me han transmitido desde siempre que lo que se busca es que tengamos un buen proceso, un buen día a día, y a partir de ahí sí que generar los recursos necesarios para poder estar arriba. Obviamente nos encantaría estar no entre los cuatro primeros, nos encantaría estar los primeros, pero realmente sabemos que para hacer eso hay que hacer las cosas muy muy bien, para hacer eso hay que competir muy muy bien, hay que ganar al club con presupuestos altísimos, hay que ganar muchos partidos, y aún así hasta mayo no se resuelve, ¿no? Entonces no podemos perder el tiempo en esas cosas.
Hablabas del día a día. No sé si decir que el Cornellà o que Guillermo Fernández Romo ha dado con la tecla en las últimas 5 jornadas, porque ahora lo repasábamos, los números son muy similares a los del Sabadell en cuanto al rendimiento, ¿no?, durante el mes de noviembre. No sé si después de un inicio que evidentemente todo tiene su proceso, ¿no?, de adaptar a una plantilla nueva, de llegar a un sitio nuevo, no sé si tienes esa sensación de haber dado con la tecla.
Yo la verdad es que no, y a lo mejor tiro piedras sobre mi propio tejado, pero no creo que esto sea cuestiones de teclas, porque si fuera así, lo hubiera hecho antes, también te lo digo, nos hubiéramos ahorrado el tener que perder otros partidos. No, yo me quedo con lo segundo que te has dicho, es decir, al final tiene que ver mucho con la adaptación. Nosotros este año ha habido una cosa sobre todo que hemos perdido respecto a otros años, y es mucha pertenencia. Hemos perdido 5 o 6 jugadores que llevaban muchos años en el club, que eran santo y seña de la entidad, que generaban una idea ya por tenerlos, ¿no? Estilo Pez Caballé, Pera, Borja. Bueno, y sustituir a eso es muy complicado, ¿no? Si encima añades que los fichajes muchísimos son todo de fuera, sobre todo los jugadores, adaptarte al cambio, adaptarte al campo nuevo, que tiene unas peculiaridades muy muy significativas, y eso no lo digo yo, no lo dice cualquier persona, pues todo eso hace que los procesos sean mucho más largos, ¿no? Entonces yo creo que iríamos por ese punto, no tanto una tecla de organización de juego, porque esa sí que tocarlas todos los días, porque cada partido es diferente, cada rival es diferente, cada partido que has ganado o perdido te regula el siguiente, ¿no? Entonces esas teclas sí que es verdad que hay que irlas tocando todas las semanas, pero me iría más a esa organización un poco de todos, de la plantilla, del conocernos, de adaptarnos. Yo creo que ya hemos conseguido que no tengamos problemas ni de motivación ni de conocimiento, ¿no? Y ahora ya los problemas que tenemos son problemas de fútbol, ¿no? De no hacer las cosas bien o de que notas el rival nos supere, ¿no? Entonces yo creo que en esa parte sí que estamos ahora y somos, por eso creo, un poquito más competitivos. Que a veces no se reproduce en puntos, pero es verdad que ahora parece que sí que se estaba reproduciendo en puntos, ¿no? Por lo menos hasta esta jornada pasada.
Uh-huh. Para el aficionado también, Guillermo, que vaya a Cornellá, el aficionado arlequinado que vaya el sábado, ¿cómo es este Cornellá de Guillermo Fernández Romo? ¿Por qué se caracteriza?
Bueno, tampoco te... no sé, no yo creo que hay partes que van dentro del contexto, ¿no? Donde vamos, tenemos que ser un equipo con energía, tenemos que ser somos un equipo con intensidad, somos un equipo con ritmo, porque eso lo vive también nuestro campo, ¿no? Son campos que te obligan a estar continuamente con mucha atención y con mucha concentración, porque pasan muchas cosas en poco tiempo, ¿no? Y a partir de ahí, por un poco por el perfil de jugadores que tenemos, pues gente tan joven que semana tras semana somos el equipo más joven de la categoría, con media de 24 años, ¿no? Creo que respecto al chaval son 6 años, creo, diferencia casi de media, pues imagínate, ¿no? Entonces, bueno, con esa juventud, pues somos un equipo arriesgado, un equipo que creo que tiene mucha pasión y, bueno, pues eso forma parte también del carácter de los jugadores que tengo, ¿no?
Las dos últimas que te hago, Guillermo, ya sé que tampoco a los entrenadores no os gusta personalizar mucho en jugadores, pero atractivo, ¿no? El duelo este fin de semana entre Leo Ramírez, que lo tenéis ahí en una muy buena racha con 4 goles en 4 jornadas, Néstor Querol, que aquí lo tenemos también con 4 goles en 4 jornadas, ni que sea por personalizar un poco también el duelo bonito aquí entre 2 jugadores de ataque.
Sí, vamos a ver. El atractivo que tiene, yo creo que el partido, por encima de todo, también es que hay muy buenos jugadores en las dos plantillas y hay jugadores excepcionales que tenéis vosotros. Entonces menciono algunos y yo todavía mencionaría a un protagonista mayor, ¿no?, del año, que es Makai, ¿no? Que creo que está siendo el jugador quizás más determinante de toda la plantilla actualmente. Entonces creo que va a ser un partido por ese sentido vibrante y derbi, y ojalá, bueno, pues caiga a nuestro favor.
Sin duda que Ian está siendo de lo mejorcito este año y con diferencia también. Me reservaba para el final, Guillermo, pues eso, como estabas viendo al Sabadell, ¿no?, que me hablaras también un poco del equipo de Antonio Hidalgo. ¿Qué te está pareciendo su propuesta? ¿Por dónde pueden ir los tiros el sábado? Y también, pues, por el hecho, ¿no?, de que estrene este liderato contra vosotros.
A ver, yo, por encima de todo, creo que lo están haciendo fantásticamente bien. Porque cuando uno va primero y sobre todo cuando es capaz de cambiar en tan pocos meses o tiempos, ¿no?, la energía, la ilusión, bueno, pues creo que el trabajo de Antonio Hidalgo es fantástico, vamos, no se puede hacer en este caso nada mejor. A partir de ahí estoy viendo un equipo pues muy bien organizado, un equipo con las ideas muy claras, un equipo que es verdad que es capaz de dominarte, pero sobre todo que es capaz de ser muy determinante, ¿no?, en las áreas, ¿no? Creo que en este caso es muy importante tanto Querol como Edgar, el nivel que tienen, como sobre todo Makai, vuelvo a decir, ¿no?, porque en tu propio área, si también tienes esa seguridad, pues tienes muchísimas posibilidades, porque permite siempre al equipo contrario que o no se adelante en el marcador. He visto hace poco que el Sabadell está muy poco por debajo del marcador, incluso, ¿no?, muy pocos partidos, pues, todas esas cosas creo que hacen que también tenga esa disponibilidad tan buena en cada partido, ¿no? Yo le veo ahora mismo que es el rival a batir, un rival muy muy bien hecho, con las cosas muy claras, y bueno, pues si encima va primero, pues yo creo que es un estímulo para ellos añadido, claro.
Pues sin duda será un auténtico partidazo este Cornellá-Sabadell. Tenemos muchas ganas de que llegue aquí en Sabadell este partido, también por esa racha histórica que no se nos ha dado nada bien el Cornellá. Guillermo Fernández Romo, como decíamos, ex arlequinado, ahora en el banquillo del Cornellá. Muchas gracias por atendernos y nos vemos este sábado.
Muchas gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo.
Hotel Suís. Una exacta, 2:45 de la tarda, avui dijous 5 de desembre del 2019. Anem també amb les nostres estadístiques del partit, després d'escoltar Guillermo Fernández Romo, i ara que al final acabàvem amb aquesta mala ratxa històrica del Centre d'Esports Sabadell contra la Unió Esportiva Cornellà.
El llibre de registre. Les estadístiques d'aquesta setmana giren al voltant del nefast historial del centre d'esports contra el Cornellà. En total són 8 enfrontaments oficials de Lliga entre Arlequinats i Verds i el Sabadell no ha aconseguit guanyar mai. El balanç és de 5 empats i 3 derrotes, dues de les quals al nou municipal. Ara bé, el centre d'esports ha marcat 3 gols al Baix Llobregat i només una a la Nova Creu Alta. També és certa que n'ha rebut 7 com a visitant i només 2 com a local. Per tal que ens fem una idea de fins a on arriba aquesta etiqueta de bèstia negra, el següent equip de la llista que més cops s'ha enfrontat al Sabadell sense perdre mai, només ho ha fet en dues ocasions. El Cornellà arriba a la cita al bell mig de la classificació, desè amb 21 punts i travessant el seu millor moment de la temporada. Després d'enllaçar 3 derrotes consecutives, el conjunt verd fa 5 jornades que no perd. Durant aquest període han guanyat a l'Andorra, el Llagostera i l'Orihuela i han empatat en els seus desplaçaments el Pedro Sancho de l'Ebro i el Johan Cruyff del Barça B. En l'aspecte ofensiu, els homes de Guillermo Fernández Romo han marcat 21 gols, dos més que el Sabadell, però també és cert que n'han rebut 20, gairebé el doble que el conjunt arlequinat. Recordem que en el global el Cornellà compleix la seva 6a temporada a la categoria i en les 4 campanyes anteriors sempre ha estat capaç d'acabar entre els 10 primers. És més, els dos últims anys ha disputat les eliminatòries d'ascens a segona divisió, caient en tots dos casos a la primera ronda a mans de l'Sporting B i la Ponferradina. Per la seva part, el Sabadell estrena lideratge en el grup tercer més de 3.100 dies després de l'últim cop. El conjunt arlequinat arriba a la cita amb un punt més que el Castellón i 4 respecte al cinquè classificat. Amb 3 victòries a casa i 2 empats a domicili, els homes d'Antonio Hidalgo venen de fer la mitjana anglesa clavada durant el mes de novembre. Recordem que el centre d'esports també acumula 450 minuts sense anar per darrere en el marcador i que fora de casa és el segon millor visitant amb un punt menys i també un partit menys que els orelluts. En l'aspecte individual, el nou municipal viurà un duel entre els dos jugadors ara mateix més en forma. Néstor Querol i Leo Ramírez són els dos únics futbolistes del grup tercer que enguany han encadenat 4 jornades consecutives marcant i totes dues ratxes estan vigents. Cap dels dos, però, és el Pichichi. Aquest honor correspon a l'exarlequinat Ernest Forgas, ara l'Andorra, amb un total de 7 dianes. El partit del dissabte el xiularà un dels àrbitres més joves de la categoria, Héctor Rodríguez Carpallo. Amb només 23 anys, el col·legiat alacantí compleix la seva segona temporada segona B. Amb el Sabadell no té cap precedent i amb el Cornellà va xiular l'1-1 de la temporada passada a Lleida. Curiositat, la primera targeta groga de dissabte serà la número 100 que mostri a la categoria de bronze. Fins ara la seva mitjana és de 5,5 per partit i 0,22 vermelles.
Cada divendres tafanegem les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Les estadístiques, amb la veu de la Núria Garcia, aquí a l'Hotel Suís, i encara abans d'anar a publicitat hem de fer un parell de punts relacionats amb el món del futbol, un d'ells amb el centre d'esports, perquè ahir es va suspendre per segona vegada el duel del filial Arlequinat a Caldes. El partit s'havia de jugar a 8:45 del vespre, però amb els aiguats de les últimes hores el camp estava totalment impracticable. El coordinador de la base, per cert, el Jaume Milà, havia de dirigir l'equip, tot i que ahir es va anunciar el fitxatge, recordem, de Bernat Mosquera per substituir Nacor Bueno, i un Mosquera que, per cert, avui ja s'ha deixat veure per la Nova Creu Alta. I un altre punt relacionat amb el món del futbol, perquè demà a les 6 es juga a la Planada un amistós de futbol femení entre el sènior de l'escola de futbol Planadeu i l'Estrelles Zohor, una preselecció d'orígens jugadores d'origen marroquí, d'on han sortit, per exemple, ara Kautar Tekiteki, absoluta a la selecció del Marroc, i també, com ja hem anat explicant, a l'Hotel Suís, davantera del centre d'esports Sabadella Preferent. Fem una aturada per la publicitat i a la tornada encara tenim molts temes sobre la taula.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
El Sabadell és líder per primer cop en 8 anys. Té 4 punts d'avantatge respecte al cinquè i tot sembla anar sobre rodes. Però compte, davant hi ha la bèstia negra.
Sabadell en joc.
8 enfrontaments entre tots dos i cap victòria arlequinada. Dissabte, a partir de 2:15 del vespre, Unió Esportiva Cornellà, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soc Manu Lanzarote, de jugador del Sabadell, i us recomano escoltar els partits a Ràdio Sabadell.
Sabadell en joc, passió per l'esport de casa. Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell. Don't show up, don't come
out, don't start caring, help me now. Tornada aquí a l'Hotel Suís, avui dijous 5 de desembre del 2019. Hem de deixar enrere ja la informació del Centre d'Esports Sabadell, aquesta prèvia del partit contra el Cornellà de dissabte a les 8, mitja hora abans. Com sempre, en directe aquí a Ràdio Sabadell, el Sabadell en joc, i ara hem d'encetar pàgina poliesportiva perquè el pont que comença demà també ha fet que s'avancin molts dels partits del cap de setmana, habitualment programats per dissabte i per diumenge. Un d'ells és el de l'Oar Gràcia, l'equip sabadellenc de la Primera Nacional d'Handbol, disputa avui el seu duel de la dotzena jornada a la pista del Sant Joan d'Espí, un rival, aquest del Baix Llobregat, que és antepenúltim a la classificació i que venia d'acumular 8 derrotes consecutives. Ara bé, a la darrera jornada va guanyar per 11 gols de diferència a la pista del penúltim al Banyoles, allà precisament on l'Oar va punxar ara fa unes setmanes. El capità Quim Baillo, que va reaparèixer, recordem, la darrera jornada en el triomf contra la Salle Moncada, té molt fresc aquest precedent.
Nosaltres, per exemple, vam enganxar Banyoles, que la veritat que venia de fer 2 punts i ens van guanyar, i Sant Joan d'Espí s'ha guanyat de 11 Banyoles, a cada Banyoles on nosaltres ens hem de deixar 2 punts. I, per tant, és una... No tenim molt clar que va passar Banyoles perquè no es torna a repetir més que res, perquè si no ens podem separar tant dels nostres objectius. Hem de ser conseqüents amb la feina, i la feina passa per puntuar Sant Joan d'Espí en 12 o 2 punts sense...
El duel entre el Sant Joan d'Espí i l'Oar Gràcia arrencarà avui a 9:15 de la nit i serà un dels primers enfrontaments d'una jornada atípica a la Primera Nacional. De fet, l'Esplugues i el Sant Quirze van obrir el foc dimarts amb una victòria quirzatenca per 19-26. Això fa que l'equip de Gerard Gomis i Cesc Borrell, tercer a la classificació, tingui ara els dos líders a 6 punts i que els expluguencs es quedin un punt per sota en cinquena posició. I un esglau per sota, Lliga Catalana, el Creu Alta Sabadell en vol, també havia de jugar aquest cap de setmana a la pista del tercer equip del Granollers, cué de la categoria, però el partit s'ha ajornat fins al dijous de la setmana que ve a 9:15 del vespre, i tot plegat en el millor moment de la temporada dels arlequinats, que aquest passat dissabte van tombar el fins aleshores líder, el Gavà, per 30-23 i l'han superat a la classificació. Ara els de Sergi Cifré són segons a 2 punts del Terrassa. Cesc Vallribera és el capità de l'equip.
A principi de temporada l'objectiu era, si més no, lluitar per entrar a fases fins al final de la Lliga. Estem ara mateix on volíem estar, que és posició de fases, i l'objectiu segueix sent aquest. Si jo crec que si seguim mantenint el nivell que dels últims partits, podem estar-hi i sobretot això, no? Sobretot no perdre aquells punts tontos i seguir sumant per estar, ja et dic, on volem estar, que és aquest. L'objectiu és, si més no, lluitar fins al final per fer fases i fer-les.
Queden 3 jornades per acabar la primera volta de la Lliga Catalana d'Handbol i el Creu Alta encara, recordem, ha de jugar contra l'últim classificat i també el penúltim, el Cardedeu. Per tant, bon tram de la temporada per seguir sumant punts i seguir en aquesta zona alta de la classificació.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
I un altre dels equips que avança avui el seu compromís del cap de setmana és el masculí de l'Astralpool Natació Sabadell. El club tanca aquest vespre la primera volta de la Lliga Premat de Waterpolo amb la intenció de mantenir aquesta posició de segon a la classificació i, per tant, aquest subcampionat d'hivern, aquesta etiqueta. Un equip que ha recuperat el seu estatus a la Lliga després d'un any complicat i que avui li pot posar la cirereta a aquesta primera meitat del campionat a la piscina del Club Esportiu Mediterrani a la Josep Vallès del barri de Sants. Quim Colet, entrenador de l'Astralpool, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Com diem, no sé si dir que una victòria avui acabaria de posar la cirereta, perquè tancaríem aquesta primera volta amb només dues derrotes, una previsible contra el Barceloneta i l'altra també d'aquestes que pot entrar en els plans en el derbi contra el Terrassa.
Sí, la veritat és que si avui som capaços de guanyar, doncs podríem qualificar que la primera volta ha sigut sobresalient, no? Vull dir, aquesta és la realitat. Sabem que és un partit molt, molt complicat, que el Mediterrani a la seva piscina pues, es fa fort allà, però bueno, anem amb tota la il·lusió i crec que en un bon moment de forma.
Un medi que ara mateix a la classificació està en aquest tren, no?, en el qual esteu vosaltres, està el Terrassa, que està a dos punts, els mateixos que el CNB, a tres està, com diem, el medi, per tant, duel més directe pràcticament impossible.
Bé, som un grupet de cinc equips, el Terrassa, el CNB, el Mataró, el Mediterrani i nosaltres, doncs que, bueno, que hem fet una mica de forat amb el resta i que podríem catalogar-ho d'aquesta lliga sí particular entre nosaltres, encara que la igualtat és màxima i les diferències de la classificació en realitat són mínimes. Vull dir, el resultat d'avui pot fer que a lo millor en comptes d'acabar segon acabi cinquè, per exemple, i només per amb un punt o dos punts de diferència entre el segon, el tercer, etc, no? Vull dir, aquesta és la realitat.
Ho hem parlat també molts cops, Quim, durant la temporada, però suposo que un dels més enllà del resultat classificatori en el qual estigueu ara mateix, imagino que un dels motius de més satisfacció és veure com han crescut i com han evolucionat alguns jugadors, no?, durant la temporada, jugadors joves, jugadors que venien de fora i que al final, veient les estadístiques partit rere partit, estan responent.
Sí, la veritat és això és el que ens hem de sentir més satisfets. És un equip nou, completament nou, amb molta joventut i la veritat és que, bueno, doncs que inclús podríem dir que a mi mateix m'ha sorprès que, bueno, partit a partit hem anat creixent i l'evolució aquesta, pues jo tenia esperances de que fos realment bueno, pues el més aviat possible, però ha sigut així. En realitat, aquesta primera volta, doncs ja et dic, crec que hem fet una molt bona volta, prenent-nos sense un objectiu determinat, sinó cada partit anar creixent, i crec que és així, no? Cada partit hem anat creixent, hem anat millorant aspectes, i, bueno, després, evidentment, hi ha partits que et surten millor, partits que et surten pitjor, estats de forma, però crec que la línia ha sigut ascendent des del primer moment.
Suposo que el partit d'avui, si la setmana que ve, per dir-ho d'alguna manera, comencéssim la segona volta, doncs, home, tens allò, un cert marge, una altra oportunitat per, si no sortís bé la cosa, per allò marxar amb un bon sabor de boca a les vacances. Però, clar, el calendari està fet d'una forma aquest any en el qual ara marxeu de vacances, després ve l'Europeu de Budapest i ja no tornem a la competició fins a finals de gener, principis de febrer, perquè, a més, recordem que vosaltres descanseu a la primera jornada de la segona volta i a la segona al Barceloneta, per tant, és un calendari ben atípic aquest any.
Sí, la veritat és que sí, és any olímpic i ja sabíem que hi hauria, doncs, aquest peron al mig i pel Campionat d'Europa, que és classificatori pel preolímpic, etc. I aleshores, bueno, ja ho vam afrontar la temporada sabent que això passaria. Bueno, nosaltres, ja et dic, per nosaltres avui acabem, seguirem evidentment entrenant amb l'equip, amb els que tinguin compromisos amb la selecció, doncs marxaran, per exemple, els dos juniors nostres que van al Campionat del Món i marxen la setmana que ve, perquè comença la setmana que ve el Campionat del Món júnior, el Mat amb la selecció dels Estats Units, i evidentment doncs, el Sergi i el Edu Lorrio, doncs, amb la selecció absoluta, no? Però, vull dir, nosaltres seguirem el plan que tenim traçat des del primer moment. Avui acaba la primera volta i per nosaltres, pues, fins al 8 de febrer no comença aquesta segona volta, en què serà, bueno, també serà, pues, una segona volta molt apassionant, que ens la prendrem exactament igual que ens hem pres la primera. Cada partit, treballar al màxim, intentar créixer i treballar amb tots els jugadors aquests dos mesos també per intentar, pues, millorar coses a nivell individual i, quan digo, tornem a estar tots junts, a afrontar, doncs, aquesta segona volta.
Una segona volta més molt atractiva perquè la Copa del Rei, com vam conèixer ara fa unes setmanes, es jugarà i es disputarà a Can Llong. Quim Colet, entrenador de l'Astralpool, moltíssima sort de cara a aquest vespre al partit contra el Medi a 8:45 a la Josep Vallès. Esperem que allò, que li pugueu posar la cirereta i l'excel·lent aquesta primera volta.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Això.
tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
I qui també juga aquest cap de setmana no, però demà divendres sí, és el femení. Demà a les 12, l'equip de David Palma tanca una setmana molt intensa després de la derrota amb la Supercopa d'Europa, la classificació també pels quarts de final de l'Eurolliga, i ara toca posar-li el punt final a la primera volta amb un tràmit, podríem dir, contra el Catalunya, que és el penúltim classificat de la Lliga Premat. Recordem, com hem dit ara, com hem comentat amb el Quim Colet, després d'aquest doble compromís, la competició ja s'aturarà fins a principis de febrer per la disputa de l'Europeu de Budapest. I una altra de les competicions que no s'atura aquest cap de setmana és la segona B de futbol sala, una categoria que després dels resultats de l'última jornada s'ha trossejat, podríem dir, en diferents porcions. Els quatre primers estan separats per quatre punts entre ells i a partir d'aquí tot es comprimeix. En aquest complex escenari trobem involucrats tant el Club Natació Sabadell com el Futsal Pia, buscant precisament objectius contraris. Els nedadors posant distància respecte als immediats perseguidors i els escolapis ajustant les coses amb els primers classificats, els de Pedro Donoso, amb la moral pels núvols. Després del triomf d'ara fa uns dies anar al derbi, visita ni més ni menys que la pista del líder, el Mataró. Els maresmencs estan signant una temporada que frega a la perfecció. 11 victòries en 12 jornades i només una derrota, la de la segona jornada, contra el Bellsport de l'Hospitalet. Amb tots aquests números, el jugador escolapi Carles Comadran no té miraments a reconèixer la qualitat del rival d'aquesta jornada.
És l'equip més ben treballat i a la llarga penso que és el equip que té més opcions de guanyar aquest títol de Lliga. L'Hospitalet va amb molt bona ratxa i amb això a vegades no se sap, però sí, per mi Mataró és l'equip que té més variants, que juga millor, que té l'equip més preparat, ja porten un any junts.
Si el Futsal Pia, per cert, s'embutxaca els 3 punts, podria assolir la cinquena plaça, que permetria jugar Copa del Rei i que ara és a només un punt de distància, o fins i tot la quarta, l'última que dona accés al play-off i on està assentat el Club Natació Sabadell amb 3 punts més que els escolapis. Els nedadors buscaran tot el contrari, com dèiem, obrir escletxa amb aquests perseguidors que li trepitgen els talons. El rival serà justament un altre d'aquests equips candidats a arrabassar-li la plaça de privilegi, el Cerdanyola. Davant la gran quantitat d'aspirants a entrar a la part alta, el tècnic Borja Burgos és conscient que en guany sortirà ben car poder acabar entre els millors.
El que té també aquest any la Lliga és que hi ha molts rivals directes, que ja traient els dos primers poder que sí que estan una mica despenjats a nivell de punts, poder la resta de rivals directes n'hi ha 8. I bueno, ho fa més interessant, ho fa més difícil també, i el Cerdanyola és un d'ells. Al final està allà dalt, jo crec que té jugadors de qualitat com per seguir allà lluitant per aquestes posicions. Nosaltres el que hem de fer és ser regulars i ja s'ha dit, passar pàgina i a seguir.
I atenció amb els horaris d'aquest cap de setmana, perquè com hem dit canvia tot plegat amb aquest pont de la Constitució. Horaris ben estranys. Club Natació Sabadell Cerdanyola d'entrada demà. Atenció, demà divendres a les 12 del migdia a Cal Balsac, i de la seva banda el partit de la Pia a Mataró arrencarà en paral·lel, a la mateixa hora, el partit del Centre d'Esports a Cornellà, és a dir, dissabte a les 8 del vespre, en aquesta primera jornada post-derbi a la segona divisió de futbol sala.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I en un cap de setmana on pràcticament no hi ha competicions a nivell local, estarem ben pendents aquí a casa nostra d'una cita que té lloc diumenge a Lisboa, a Portugal, i amb la presència d'una castellarenca que corre amb els colors de la Joventut Atlètica Sabadell des de fa un temps, la Laia Casajoana, convocada per part de la Federació Espanyola ara fa uns dies per disputar el Campionat d'Europa de cross en categoria sub-23. Com estàs, Laia? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja a Portugal o apurant uns dies per aquí?
No, apurant per aquí, pels estudis, pels entrenaments, i a Portugal el divendres marxem cap allà.
Un campionat d'Europa, aquest de cross, que no t'agafa de nou, no? Ja vas participar l'any passat, però la gran novetat d'aquest any és el canvi de categoria. Passem de sub-20 a sub-23, tot i tenir encara 20 anys, per tant, ara ocupant aquesta categoria sub-23, però de les més jovenetes.
Exactament, sí, l'any passat va ser el meu primer campionat, per dir-ho així, internacional, primer campionat d'Europa, i era la gran de la categoria, era sub-20, i ara ja toca un canvi, així que bé, caldrà anar aprenent dins aquesta categoria.
Final de temporada també, final d'any, com es pren la Laia aquesta cita?
Doncs amb molta il·lusió, primer de tot, perquè tampoc no l'esperava de forma directa, sabia que era molt complicat poder-hi ser, i per tant, doncs ara que hi vaig, doncs vull aprofitar-ho al màxim.
No sé si particularment tu ets més de... Perquè t'hem vist aquí també corrent en algunes curses, no? del Ripoll, però no sé si ets més de, allò de cross, de pista, què prefereixes?
A veure, fem una mica de tot, segons el moment de la temporada. A mi el cross, la veritat és que m'encanta. M'agrada molt poder córrer amb l'entorn que té el cross i el seu ambient. Però sí que és cert que cada moment de la temporada doncs, té les seves coses i ara mateix doncs, gaudeixo el cross, però llavors a la pista doncs, m'agrada córrer el 1500, el 800, el 3000, també ho gaudeixo.
La distància, com la veus d'aquest campionat d'Europa de cross sí. Amb 6.000 metres, una miqueta més, 6.200 metres?
Sí. En principi bé, s'ha de dir que entre la categoria sub-20 i sub-23 hi ha un canvi molt important amb la distància. Les competicions classificatòries per aquest europeu, de fet he estat competint en 8 quilòmetres, quan jo l'any passat estava competint en 4 quilòmetres, aquesta és la temporada, així que hi ha un salt important, però de totes maneres, com acabo de dir, com que ja he fet 3 competicions de 8 quilòmetres, que han sigut les prèvies a aquest europeu, doncs aleshores ara 6 quilòmetres els veig bastant bé. De totes maneres, sí que hi ha un salt important.
I de curtet una mica també, no? Aquest quilòmetre i pico que... Suposo pel que dèiem també, no? Perquè estàs acostumada i t'hem vist aquí a córrer curses de pel Ripoll que pràcticament doncs, se'n van als 10 quilòmetres.
Sí, però de totes maneres, jo crec que sóc ara per ara, per tots els entrenaments que porto, doncs més aviat d'una distància menor. És a dir, quan corro una cursa per aquí, doncs ho faig perquè també em ve de gust quan sóc per aquí a casa, ara que també passo bastant de temps fora, que estic estudiant a Madrid, però sí que és cert que ara per ara corro distàncies menors. El que passa que sí que cal anar-se acostumant ja doncs, amb el pas dels anys i quan van incrementant les categories perquè al final les distàncies en cross són aquestes d'entre 8 i 10 quilòmetres.
Mm-hmm. Per cert, ara que tenim aquí també, bona temporada, no? Perquè al final, avui repassant allò marques, un any, aquest 2019, en el qual has fet les millors marques personals als 800, al 1500, com dèiem, sí. En pista, més tirant cap a l'estiu, cap a principis d'estiu, per tant, no sé si satisfet amb les sensacions.
Doncs sí, crec que va ser, bé, ha estat una molt bona temporada, diguem que sí, que també la valoro molt positivament, que per mi també va ser un canvi perquè vaig passar a estudiar a Madrid i llavors doncs vaig haver de canviar moltes coses, però sí que la veritat és que ha estat una molt bona temporada, sempre millora marques, crec que cal valorar-ho positivament, que no sempre és possible i vaja, sí que crec que havia, bé, que s'haguessin pogut millorar doncs possiblement una mica més aquestes marques, però en la situació concreta doncs no va ser possible, així que caldrà fer-ho la següent.
Estàs ben definida, Laia, com a mig fundista en aquestes proves de 800, 1500, fins i tot algun 3000, però et quedes amb alguna en concret? Allò, ara que allò que has entrat ja a la vintena d'anys, et vas definint cap a alguna prova en concret?
La veritat és que valoro poder competir en diferents proves. Crec que ara m'ajuda molt, perquè al final queden molts anys, l'atletisme, especialment entre mig fons i fons, és una qüestió d'anys i va per llarg. Per tant, ara mateix, doncs, tot el que pugui estar competint em servirà per més endavant si decideixo ja centrar-me més en alguna de les proves. De totes maneres, crec que ara mateix es poden combinar doncs, força bé.
Per cert, per Madrid, què tal? Adaptada ja a aquesta vida?
També per aquí va molt bé. La veritat és que estic gaudint molt les classes a la universitat i també tinc una bona combinació amb els entrenaments, les classes, i bé, encara que té els seus moments difícils, però sí, podem dir que estic bastant adaptada ja.
I l'última que et volia fer, deixa'm preguntar-te, ja també a tall de curiositat i pensant en futures cites, no sé si, perquè l'any passat recordem que vas acabar molt bé aquí el 2018 a Sabadell guanyant el dia de Sant Esteve i guanyant també el dia de Cap d'Any. Veurem la Laia Casajoana enguany, també pel Ripoll el 26 i a la Cap d'Any Race?
Doncs bé, a veure, per què no? Estaria bé. De totes maneres, ara primer de tot l'europeu i llavors doncs, també parlaré amb l'entrenador de què serà, bé, com seguirem amb els dies que aniran venint i ja es veurà, però sí, a mi em fa il·lusió quan torno aquí doncs, poder córrer aquestes curses perquè és l'ambient on he estat, on he anat creixent, diguem-ho així.
Doncs pas a pas i ja al finals de desembre ja parlarem de si et tenim per aquí o no. Laia Casajoana, atleta de la Joventut Atlètica Sabadell, com diem, diumenge present a Portugal, a Lisboa, a aquest campionat d'Europa de cross sub-23. Recordem la cita diumenge, com diem, a 12:45 del matí. Estarem molt pendents. Gràcies per atendre'ns, Laia, que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Que vagi bé.
Hola, soc Néstor Querol, jugador del Sabadell, i es recomano escoltar Hotel Suís en Ràdio Sabadell tots els dies.
La Laia Casajuana, l'atleta de la JAS, que com diem participa el diumenge en aquest campionat d'Europa de cross en categoria sub-23, s'estrena en aquesta categoria, per tant, desitjant-li tota la sort del món. Ens queden 3 minuts i mig per arribar al punt de les 3 de la tarda, per tant, avui toca rematar el programa amb tenis taula, perquè la divisió d'honor, el Natació Sabadell, va tornar de 8 en el seu triple desplaçament al País Basc. Ara mateix, el club és antepenúltim i només està centrat en assolir la permanència el més aviat possible. Ens ho explica tot plegat el nostre estudiant en pràctiques, Kevin López.
El club ha tornat de la seva visita a Terres Basques amb el mateix nombre de victòries amb les quals havia marxat, i és que el Natació Sabadell no va poder guanyar cap dels tres enfrontaments que va disputar dissabte i diumenge. Els palistes sabadellencs no van tenir gaires opcions de guanyar els duels contra el Marpex ni l'Atlético San Sebastián, però sí a l'Irún Leca Enea, contra qui van perdre en el definitiu punt de dobles. Pere Veis, home fort de la secció, reflexiona sobre els partits d'aquesta jornada.
Els dos primers tenien clars que seria molt complicat pels jugadors que tenien, amb jugadors d'un xinès molt bo i l'altre amb un jugador de superdivisió i un altre d'un decisor molt consolidat, per tant seríem que era molt complicat. I en el segon partit, bueno, vam haver-hi alternatives, va haver un 4-2, però que se podia haver arribat al doble, tot i que amb el doble també era complicat. I el tercer partit, que en principi sabíem que potser era el que en funció dels jugadors que ens posessin el més desequilibre, és el que vam fer el 4-3 arribant al doble i perdent per resultat molt ajustat.
Actualment, el Natació Sabadell és antepenúltim amb un balanç de 3 victòries i 6 derrotes. Tot i això, el club es troba a només 2 punts del 5è classificat, però l'objectiu que es fixa és aconseguir la permanència. Això sí, els sabadellencs saben que aconseguir l'objectiu aquest any serà més difícil, ja que el nivell de la Lliga ha millorat respecte a l'any passat. Veis parla de la complexitat d'assolir la permanència.
Nosaltres tenim clar que l'objectiu era la salvació, i quan abans ho assoleixis, doncs millor encara els partits, doncs amb la tranquil·litat que et dona quan ja estàs en una situació millor, no? Però bé, és la realitat i tampoc no ens podem enganyar de que els equips s'han reforçat i que la Lliga està molt dura aquest any i que, bueno, sí, potser és una dosi de realitat.
I un esglaó per sota, a Primera Nacional, Falcons i el segon equip del club es van veure clarament superats pel líder del grup, el Publimax Cai Santiago. Els gallecs no van donar cap opció a tots dos conjunts sabadellencs, que van començar perdent per 0-4. Recordem que aquest cap de setmana s'atura l'activitat tant en aquesta categoria com a divisió d'honor.
Marxem. Res més, fins aquí aquest Hotel Suís d'avui dijous 5 de desembre del 2019, l'últim de la setmana. Nosaltres, recordem, ens tornem a escoltar dissabte a partir de 8:15 del vespre en la retransmissió d'aquest Sabadell en joc, aquest partit entre la Unió Esportiva Cornellà i el Centre d'Esport Sabadell. Una salutació del Sergi Parc, que ha estat a les vies de so, el Roger Benet, en aquest cas també des del control, i servidor Pau Vitori, que es parla en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. Una abraçada, adeu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.